Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Aquesta setmana s'ha posat en marxa el servei de socorrisme a les platges de l'Escala. Es manté una estructura pràcticament idèntica a la de l'any passat, tot i haver canviat l'empresa contractada. El servei es mantindrà operatiu fins a finals de temporada d'estiu, això és, fins al 15 de setembre. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, un informatiu en la seva versió local, acompanyat d'altres aspectes com aquests. Ahir a la tarda celebrava l'últim concert d'aquest curs de l'Escola Municipal de Música El Gavià. Es va fer a la plaça Víctor Català. Van intervenir-hi 5 formacions, 5 combos d'alumnes amb temes instrumentals i també amb participació de les corals. L'informatiu d'avui inclou crònica de la Riba Market Night. Ahir se'n feia la segona sessió d'aquest estiu. La Riba Market té lloc tots els dimecres fins passada la Festa Major. Els comerciants n'estan satisfets. Mirant endavant, reflexionem sobre la Junta Local de Catalunya contra el Càncer, que ha programat una sessió solidària de Zumba a la Riba per aquest dissabte. Els beneficis es destinaran íntegrament a la investigació del càncer. Els 5 alumnes de la secció d'arts marcials adaptades superen l'examen final de curs que es va fer ahir dimecres a la tarda a les instal·lacions del CER. En l'àmbit esportiu, el juvenil del CER, l'Escala de tenis de taula, queda subcampió en l'apartat d'equips en l'estatal d'aquest esport. Va ser superat a la final per l'Alacant. I en futbol, el migcampista Uri Sala confirma que continuarà una temporada més al primer equip de l'Escala. El dorsal 8... jugarà per segona temporada consecutiva al Nou Miramar i amb ganes de formar part del projecte de Primera Catalana. Recull d'agenda d'activitats. Divendres, presentació del llibre Guia, 5 claus i la capella de Santa Reparada. Dissabte, festa de la Ratafia al Parc de les Olors. Inauguració de l'espai Víctor Català a 5 claus. Cicle d'arrel i encelera, un concert de solistes de la costa. I la sessió de Zumba a la Riba. Diumenge, trobada de xapes de cava i ruta camins de solitud, la festa de les Roses. Meteorològicament parlant, entrem ara sí de ple al pic de la calorada. Avui i sobretot demà, quan podrem fregar els 40 graus de temperatura. Ara la programació continua amb la segona i tercera hores del magazín El Far, aquest magazín que elaborem conjuntament des de l'Escala, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio, és a dir, l'Ametlla de Mar i Deltebre. Un programa de mar que passa per la solitud de la gent gran a l'estiu. Un interactiu on intervindran Martí, responsable del programa Gent Gran en Dignitat, i l'antropòloga Blanca Deusdat. També a l'apartat d'infància, recomanacions de pel·lícules per veure aquest estiu en família amb la col·laboradora i juguetera Jordina Costa. El preu del peix, sabreu com ha anat a la subhasta a la llotja de Cambrils. Secció de cultura amb exposició de nusos mariners al Museu de la Mediterrània de Torroella i esports nàutics en l'última secció del programa d'avui. Després el Dex Vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8 l'informatiu local, a les 9 els musicals, a les 11 les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
A veure, perquè fa referència al foc de Campdevànol. S'ha originat a 2:45 de la tarda. Ha cremat 1.850 metres quadrats, segons diuen els agents rurals. A hores d'ara, el foc està estabilitzat, que no controlat, ni tan sols foc apagat, sinó estabilitzat. En principi, tenen el perímetre per on tenen controlat cada pot avançar i estan treballant 6 dotacions de bombers. 6 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya. I el de la Fatarella hi treballen 10 dotacions dels bombers de la Generalitat. Crema des de 3:45 de la tarda. Ha afectat una superfície ja de 2 hectàrees i hi ha hores d'ara tallada 2 carreteres entre la Fatarella i Vilalba dels Arcs, que són la TV-7333 i la TV-7331. Per tant, més important el de la Fatarella que el de Campdevànol, tots dos cremen encara, un està estabilitzat i l'altre hi estan treballant. Un 1.800 metres quadrats, 1.850, i l'altre 2 hectàrees. I, evidentment, el foc principal que segueix cremant en direcció cap a Maials i que bueno, estem pendents de rebre les darreres actualitzacions. Així comencem, malauradament, aquesta segona hora en plena onada de calor, i amb una qüestió que no hem posat damunt de la taula, però que és important, i és que la calor irrita. I, per tant, cal que siguem conscients que estem en una situació excepcional i prendre'ns les coses amb més paciència del que ens les prendríem en d'altres circumstàncies. Per tant, escolteu el Far, passeu-vos-ho bé, divertiu-vos i sigueu feliços. Fins a 7, ho intentarem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Eduard Carmona. I gastronòmicament nosaltres hi volem posar també el nostre gra de sorra, la onada de calor, i més enllà de refrescar-nos, hidratar-nos i tal, el que volem és també proposar-vos àpats frescos. I d'això se n'encarrega avui l'Eduard.
Bona tarda. Avui us proposem una recepta molt refrescant per a aquest estiu. Necessitem els següents ingredients. Salmó fumat, 2 advocats, una ceba tendra, tomàquet i també alcaparres. Agafem tots els ingredients i els tallem per separat, però una vegada estiguin tallats, els posem tots junts i mesclats dintre d'un motlle. Afegim un rajolinet d'oli i ho decorem amb una fulla de julivert. Ho posarem dintre de la nevera fins que estigui ben fred i ja estarà llest per consumir. Bon profit!
Doncs fàcil, senzill i fresc, del tot adient per aquests dies.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Arriba l'estiu i marxem, qui més qui menys, marxa de vacances i marxa a descansar i desconnecta de la vida quotidiana. I moltes vegades en aquesta desconnexió el que fem és desconnectar dels que tenim al nostre voltant. La gent gran és un col·lectiu de persones que sovint a l'estiu es troben sols. És la soledat no volguda, la soledat forçada. Hi ha iniciatives que ajuden a combatre aquesta soledat, que faciliten el fet de socialitzar-los, però aquestes iniciatives de vegades doncs, o no sou prou fortes, no sou prou fermes, o no arriben a tot arreu. Avui volem parlar d'aquest col·lectiu, volem posar el focus en aquesta realitat i ho volem fer conscients que som tot just a l'inici de l'estiu i que qui més qui menys en té algú de veí, que potser per allò de la soledat vergonyant no dona senyals de necessitar aquest cop de mà, de necessitar aquest ajut. Per tant, volem reflexionar al voltant d'aquesta realitat. I per fer-ho, si us sembla, comencem contactant amb una entitat, Amics de la Gent Gran, que des de fa ja uns quants anys, des de mitjans de la dècada dels 80, treballa per donar suport a la gent gran que inicialment es trobava a Barcelona, però que ha anat ampliant la seva radi de, el seu radi d'actuació, i ara ho fan pràcticament arreu del país, arreu del territori. Volem saludar, per conèixer la realitat de la gent gran, des de la visió d'aquesta entitat, a una de les seves responsables, la Laura Pujol. Laura Pujol, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem d'una entitat, Amics de la Gent Gran, que té en marxa programes específics precisament per lluitar contra la soledat de les persones grans ara que arriba l'estiu, no?
Exacte.
Programes que van en diferents àmbits. Expliquem primer tots els problemes que tenen la soledat no volguda, no? Tal com expliqueu amb algun comunicat i la vostra plana web, la soledat no volguda afecta a moltes parts del cos i a molt funcionament de molts òrgans, no?
Doncs sí, i sobretot l'estiu és quan és un període que les persones grans doncs pateixen molta solitud, doncs degut a que les xarxes socials, sobretot de veïnatge o familiars, doncs se'n van fora i per tant nosaltres procurem doncs que passin almenys una setmana doncs ben acompanyats.
Quan parlem d'avis que se senten sols, podem establir, és el mateix que avis abandonats o són realitats diferents?
Crec que no seria igual, vull dir, o sigui, no tenen per què estar sols. Hi ha persones grans doncs que viuen acompanyades, per exemple, en una residència, o que viuen en un amb la família, però igualment poden sentir, no, aquest sentiment de solitud. O per exemple, gent doncs que, o al contrari, no, gent que viu sola, però en canvi no té, no, aquesta sensació de patir solitud.
T'ho dic perquè aquests dies, sí, parlant amb gent de diferents llocs, indrets del país, de diferents realitats socioeconòmiques i sociogeogràfiques, ens parlaven com si a la soledat de la gent gran només fos d'alguna manera viscuda o només fos experimentada a les grans ciutats o a les urbes importants. La soledat de la gent gran es pot experimentar en una ciutat, però també en un petit municipi. No té per què ser precisament un lloc densament poblat.
Exacte. Vull dir, la solitud es pot patir tant a la ciutat com en un poble petit. Vull dir, no té per què ser només a les grans urbs, perquè, per exemple, Amics de la Gent Gran sí que vam començar a Barcelona, però a poc ens estem establint a tots els municipis i la nostra voluntat és que estigui a tot Catalunya. Vull dir, no hem de caure en la falsa creença doncs que en un poble sempre hi ha més xarxes socials, sinó que a vegades és tot el contrari, no? Perquè al poble a vegades també pateixen doncs més aïllació degut a que viuen a vegades doncs, no sé, doncs amb cases més aïllades, i per tant a vegades hi han casos doncs que pateixen molta més solitud que en una gran ciutat.
Quan parlem de sentiment de soledat, hi ha paral·lelisme, és a dir, tots els casos són similars, hi ha una mena de tret que fa comú en totes les realitats? Per exemple, vull dir, si hi ha alguns trets que ens puguin fer detectar que hi ha un avi o una àvia que se sent sol, malgrat que no ho expressi.
Clar, el primer que ho ha d'expressar és ell, perquè com he dit abans, a vegades hi ha persones doncs que viuen soles, que no tenen pràcticament contacte amb ningú, però que en canvi doncs ells no tenen aquest sentiment. Però sí que, de fet, per entrar a Amics de la Gent Gran, el primer que se'ls demana és si ells volen estar i si no tenen aquest sentiment doncs de soledat. Però sí que moltes vegades doncs tenen uns trets comuns, com per exemple doncs la falta de mobilitat o la impossibilitat de sortir al carrer, o per exemple a vegades es donen casos doncs persones grans que s'han quedat sense família o sense xarxa d'amistats, o aquí a Barcelona, que a vegades es dona molt, sobretot en llocs que estan més gentrificats, que per exemple s'han quedat sols a l'escala degut a pisos turístics, per exemple, però en general han de ser ells els que expressen doncs, aquest sentiment de solitud.
La xarxa d'amistats, la xarxa de relacions, qui l'estableixen? Familiars, veïns, amics, quins són la gent que estableix aquesta xarxa social que s'estableix al voltant d'una persona gran? Qui entra en aquesta xarxa? I quines persones hi ha? Hi ha els fills, hi ha els nets, hi ha els veïns, el forner, qui està?
Doncs clar, depèn, doncs, com he dit, de cada persona, no? A vegades entra doncs, la família més propera, la família doncs, ja de segon grau, o si no, les amistats, els veïns, depèn de la persona.
Mm. Escolta'm, i com els ajudeu vosaltres?
Doncs el que fem nosaltres, diguéssim, el nostre programa principal és una persona voluntària, vale? Els ve a veure un cop a la setmana, vale? Durant dues hores, i ells, entre ells dos estableixen un vincle d'amistat, vale? I després, a més, també poden participar a les activitats d'amics de la gent gran, que solen ser un cop al mes, i els grans actes, que tenen tres grans actes durant l'any. Mm. Vale?
Quins són aquests actes que teniu durant l'any?
Sí, celebrem Sant Jordi, mm-hmm. Sant Joan i Nadal. Vale? I a més hi ha les vacances d'amigues.
Que és, vale? Quan,
que és el que estem fent ara a l'estiu.
Quan els porteu, per entendre'ns, a passar uns dies fora, no?
Exacte.
Amb una mena de casa de colònies, de convivència...
Sí, és una, no ben bé una casa de colònies, són cases ja més adaptades per ells, vale? on passen una setmana amb un grup de persones grans i un grup de voluntaris. Aquí tenen l'oportunitat doncs, de teixir també relacions amb altres persones grans i amb voluntaris nous, que normalment no és la persona que els va veure setmanalment, perquè així també coneixen persones noves i estableixen nous vincles. Mm.
Sovint aquestes colònies serveixen perquè coneguin més gent i per tant estableixin nous vincles amb més gent gran? No parlo amb voluntaris, parlo amb més gent gran?
No és l'objectiu, però sí que a vegades n'estableixen i després aquests ja són, o sigui, fora, diguéssim, de l'entitat, i sabem nosaltres que entre ells moltes vegades doncs, es truquen i estableixen nous vincles, però això ja seria ja més fora de l'entitat. O sigui, l'objectiu principal de les vacances sobretot seria que passessin uns o que passin uns dies fora de la ciutat o del seu de la rutina quotidiana, vale? Perquè estiguin doncs ben acompanyats i sobretot també perquè s'oblidin una mica de la calor.
Correcte. Els porteu bàsicament a Vic, Calaf o bé Viladrau, no? Són les
Exacte.
Tres poblacions,
aquests
no?
Són les tres poblacions que van aquest any.
Sí. Mm-hmm. Aquest any, cada any hi ha unes poblacions diferents.
Normalment sempre van a Vic i a Calaf, però sempre intentem incorporar un lloc nou. Aquest any ha sigut Viladrau, l'any passat va ser un lloc de França, mm-hmm. Però sempre intentem doncs canviar de lloc. Tot i que, clar, que costa molt trobar doncs un lloc on ells estiguin a gust, perquè evidentment necessiten doncs unes cases molt ben adaptades per ells.
Mm. Cal dir que tot això es fa sobretot gràcies a voluntaris, no? Persones que voluntàriament donen el seu temps per participar en aquestes activitats.
Exacte, sobretot gràcies a aquests voluntaris que passen doncs una setmana sencera amb ells. Mm. Vale, tot.
Doncs escolta'm, aquesta és una de les moltes activitats que es poden fer i que organitzeu des d'Amics de la Gent Gran. Si algú ens està escoltant i vol posar-se en contacte amb l'entitat, com ho pot fer?
Doncs per ser voluntari ho pot fer a partir de la pàgina web, uh-huh. que és amicsdelagentgran.org.
Sí.
I si no, a través del telèfon, que és 93 sí. 207 67 73.
Molt bé, doncs aquest és el telèfon, per tant, d'Amics de la Gent Gran, 93-2-07-67-73, i si no, a través de la web trobareu tota la informació. Laura, t'agraeixo molt que ens hagis atès, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins després, a reveure.
Adeu.
és l'únic programa que s'ha fet d'aquestes característiques. En tenim d'altres pel territori. Cristina Cantal.
Exacte, perquè Càritas L'Escala acompanya més d'una vintena de persones grans per trencar la seva solitud. Els nous voluntaris de l'entitat que hi ha ara mateix fan un seguiment de les persones d'edat avançada que viuen soles en el marc del programa Ser Gran en Dignitat. En parlem amb l'Alfons Martí, que és el responsable d'aquest programa de Càritas L'Escala.
Alfons, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I en què consisteix el programa Ser Gran en Dignitat?
Bueno, el programa Ser Gran en Dignitat consisteix, de fet, en... hi ha tres branques diferents. Una de les branques, la primera que fem, és anem a visitar la gent que estan a la residència Els Pins, i anem cada dimarts, som uns 4, 5, 6, depèn dels dies, i anem allà i passem una hora i mitja amb ells, fent la petar, fent la xerrar, explicant-les coses, ens expliquen coses, fent-les companyia, amb una paraula. Aquest és el primer. Després tenim, en aquest moment tenim 6 voluntaris que fan visites a domicili. Les visites a domicili són una hora a la setmana, sempre a la mateixa hora, hi ha un voluntari que va a veure una persona gran que en principi està en solitud no desitjada i se li fa companyia també durant una hora i mitja. És qüestió de fer la patada, explicar la seva vida, que t'expliqui vivències, potser jugar per xis, potser sortir a passejar quan fa bon temps. Aquest és el tercer. I ara en aquest moment estem posant en marxa un complement d'aquests dos programes, que és el programa Detectors. El programa Detectors és que estem buscant i volem comprometre a gent del poble, de tot tipus social, de totes les branques, sobretot comerciants, associacions, comunitats de veïns i personal mèdic. El tema és que, de fet, és recomençar una altra vegada el que es feia 20 anys enrere o 50 anys enrere, que quan estàs en un bloc de pis, en una casa, o tens el veí o la veïna que saps que no es troba bé, o fa dies que no la veus, o veus la veus i veus que no camina bé o té algun problema, sí? Doncs abans el que es feia és que se l'anava a ajudar. Doncs ara la qüestió que intentem fer, que estem posant en marxa, és que els detectors, per això els diem detectors, ens diguin o serveis socials o a Càritas, o a Càritas, sí? O serveis socials, que han detectat una anomalia amb un veí o una veïna del municipi. Pot ser una persona que ha anat a comprar pa al dematí i que a mitja matí ha anat a tornar a comprar pa i que la pastissera sap que està sola, aquesta senyora. Per tant, dius, carai, que tens visita avui. No, no, però si m'has comprat un pa aquest dematí, Maria. Aquest és el tema, no? Aleshores, amb aquest tema, llavors intervendríem o serveis socials i Càritas, conjuntament es mira quin és el problema d'aquesta persona i es mira de pal·liar-ho amb el possible. Aquests són els tres programes principals que fem des de Càritas Gent Gran a l'Escala.
La soledat de la gent gran a l'estiu és present, és un fet encarat? La gent que arriba a l'estiu i es multiplica aquesta sensació d'abandonament?
A l'estiu i a l'hivern. Jo em sembla que la sensació d'abandonament és més a l'hivern. A l'Escala és molt extensa en territori, des de Empúries fins a Montgó hi deuen haver 6 quilòmetres, més o menys, dic així de cap, però clar, hi ha gent que viuen a 2 quilòmetres del centre urbà, del centre antic de l'Escala. Aleshores, aquesta gent es troben sols, a més, millor no poden conduir. A més a més, hi ha gent estrangera que, per exemple, no domina la llengua. Els hi sap fins i tot, no saben com fer-ho, com moltes vegades per demanar hora al CAP o per trucar en un lloc. Tenen por, estan soles. Aquest és un problema molt greu. Jo crec que a l'Escala i altres llocs de la costa és important. I aleshores aquesta sensació de solitud és real, no és una història que ens inventem. I cada vegada serà més, perquè la gent gran, ja començo a ser gran, ja he passat els 70, ja fa plato, i la gent gran, vull dir, cada vegada serem més, si és que no hi ha alguna pesta d'aquestes rares. Sí. Però me refereixo que cada vegada en la població gran augmenta, i aleshores hem de mirar de posar, ara que encara podem, o podem d'allò, mirar de pal·liar això o d'ajudar i prevenir que en un futur no tinguem, o sigui, podem solucionar en part, perquè amb tot no podem solucionar, clar, però en part que hi ha problemes.
La gent, malgrat això, voluntàriament s'hi presta, és a dir, quan coneixen els programes es posen a col·laborar-hi.
Bueno, sí, sí i no. S'ha de dir una cosa. Primera, obrir la casa amb un estrany és difícil.
Entenc.
És difícil per la persona i per la, família. Per això, quan anem a fer una visita, la fem conjuntament Serveis Socials i Càritas, que són dues entitats que m'assembla que no tenen cap problema, vull dir, la gent hi poden confiar. Vale?
Correcte.
Però vull dir, hi anem d'aquesta manera. Segona, els voluntaris que hi van són voluntaris formats. Nosaltres, la formació és contínua, o sigui, nosaltres mirem de, tenir que sàpiguen bé el que anem a fer. No anem, els voluntaris de Càritas, doncs no anem a, fer servei domèstic, anem a fer companyia. Llavors, si hi ha un servei domèstic a prestar, aquest el prestaria Serveis Socials, que per això això. Vale? Per això que és un, programa conjunt. A part d'això, m'havia descuidat un altre tema que fem, que els dijous a la tarda, en aquest moment ho fèiem a les 5:30, segurament ho retrasarem durant l'estiu una miqueta pel tema del sol i tema del calor, que ens trobem a la llar dels jubilats amb, una trobada que en diem Espais de Conversa i Amistat. Aquest, com diu, Espai de Conversa i Amistat, ens trobem allà. De vegades som 4, de vegades som 6, de vegades som 7 o 8. Si som pocs, juguem un parxís. I si no, millor parlem del tema del dia, o de la política, o de menjar, o d'una excursió que va fer una de les usuàries. O sigui, és aquest tema el que intentem, diguéssim, també perquè la gent estigui, la gent gran, i també en tenim de formar-se tan grans, que diguin, bueno, doncs el dijous me toca sortir. Per tant, mira, mai de, canviar la bata i tal.
Bona feina la que feu des d'aquí, des de l'Escala. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i, en tot cas, que, sigui útil. Fins la propera, a reveure.
Sí, moltes gràcies.
En 3 minuts tornem, no marxeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Depilats homes i dones amb els tangues i els biquinis nous. Sunny day. La platja fa olor de gamba, d'aixelles i de pollastre last. Sunny day. Kevin, no et treguis la gorra, quedaràs rostit com un moltó. Sharon, no siguis pallussa i posa't la brusa, que fa molt sol. It's a sunny day, a sunny day. Jo estic content, no sé per què. A l'ombra tot sol llueixo el bigoti que tot just m'he deixat. Em miren les dones, també em mira un gos. Ja veig que sóc interessant. La platja bull i bull el cervell dels que prenen el sol. A l'aigua meduses i algun cagalló. Sirenes, herois i badocs. It's a sunny day, a sunny day. Tothom somriu, suc arrimat. It's a sunny day.
91.2 Ràdio.
dos quarts de sis. I com ens explicava ara fa un moment l'Alfons Martí, el fet d'envellir és, sens dubte, una de les previsions més preocupants. No és així, Ivan?
Efectivament, els experts assenyalen que la soledat ha esdevingut actualment la malaltia de la gent gran. Un problema que preocupa perquè no només es tracta del fet d'estar sol, sinó també de sentir-se sol. En parlem amb l'antropòloga Blanca Dausdat. Blanca, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Com deia en Blanca, ja no és només estar sol, sinó el fet de sentir-se sol.
Sí, bueno, a veure, a mi m'agradaria primer que tot també dir que evidentment les persones grans, el sentiment de soledat sembla ser que augmenta amb l'edat, no? Que hi ha un element ja que augmenta. Però, a part d'això, o sigui, jo penso que hem de posar l'èmfasi en el fet de que estiguem acompanyats, de que tinguem xarxa social, de que tinguem relacions, no? Tot això es dificulta a mesura també que ens sent grans, perquè doncs, també els nivells de discapacitat o de mobilitat també es veuen afectats, no? Tot el que és bueno, tot el tema més físic, no? De mobilitat. Llavors, això també fa que tinguem menys accés doncs als llocs on d'alguna manera la gent es troba, on poder parlar, on poder sortir una mica de casa, no? I hi ha també doncs aquest aïllament de que, bueno, que surt poc, no? I cada vegada més, doncs si la persona està més deteriorada, afegit al fet potser que hi hagi habitatges doncs que no són accessibles, que tenen dificultat de visitabilitat també per a altres persones grans, tot això fa que la persona surti. I fins i tot, a vegades, les persones, quan són molt grans, quan es veuen més deteriorades, bueno, amb els pobles, no? A vegades, per exemple, en el món rural, es parla, bueno, ja no surt, no? No, ja no surt, però surt a casa, no, ja no surt. O sigui, hi ha com una mort social, no?, que podríem dir, malauradament, abans una mica de la biològica. O sigui, hem invertit molt en la longevitat, i això pot ser molt positiu, no?, però no va acompanyada d'una intervenció social que faciliti doncs, això de tenir xarxa, de poder fer activitats, etc. A part, també, clar, hi ha també un que d'alguna manera és una cosa desitjada per les grans, és a dir, l'envelliment a la llar, no? És a dir, el fet que les persones preferim, si no sé quan són grans, preferim envellir a la llar, no? I cada vegada més els centres residencials doncs, formen part de l'última etapa de la vida quan de moltes necessitats assistencials, no? Que és difícil cobrir dintre la casa i a través doncs, de la xarxa de servei comunitari d'ajuda a domicili. Llavors, clar, sí que tenim, però aquesta part social de xarxa, de sortir, de vincle amb la comunitat, de poder fer activitats, tot això és molt difícil, que és una mica, bueno, hi ha entitats, associacions, no?, que intenten incidir en aquest element.
Agafo, llavors, agafo Blanca, dues idees. La primera, el tema aquest de les limitacions, no?, de la gent gran, ja siguin físiques, socials... En tot cas, aquí crec que cal diferenciar, no?, entre la soledat desitjada i la soledat no desitjada. Aquesta soledat que no volem, que d'alguna manera és imposada, aquesta és la que pateix la gent gran.
Sí, a més... A veure, hi ha, per exemple, estudis que s'han fet una mica sobre, incloent el que és la nova vellesa, que les persones, d'alguna manera, que físicament encara poden estar molt bé, poden tenir 70, 75 anys, està bé, no? És a dir, el deteriorament cada vegada més s'allarga i, sobretot, a partir dels 80, no? Sembla que... Llavors, bueno, hi ha aquests nous models de vellesa, persones grans que potser fins i tot s'han quedat vidus o vídues, etc., i que decideixen bueno, que volen viure sols, que no volen ni anar a casa als fills, ni veure gent, i entrar i sortir de casa seva, fer activitats, o fins i tot bueno, decideixen anar a viure amb amics, no? Tot aquest moviment dels cohousing. Llavors, bueno, i aquí hi ha com un nou model de bellesa de que no necessita tant d'aquest element, no? Sinó que es troba amb amics. És a dir, que tu pots viure sol i no necessàriament estar sol, posant-ho, potser diem-ho d'aquesta manera, no? És a dir, que bueno, surten i fan activitats, es troben amb amics, etc. No? De totes maneres, el que sí que també ara, per exemple, m'agradaria també comentar que he estat en un congrés que es diu sobre transformació de la cura, Transforming Care Conference, que s'ha fet, que és bueno, tot una xarxa d'investigadors a nivell mundial, sobretot molt forts a nivell europeus, que treballen des de fa molts anys el tema de cura, i hem estat portant una taula concretament amb un altre col·lega del Trinity College sobre, que està amb el projecte Socatel, també que coordino, sobre noves tecnologies, sobre noves tecnologies i cura a la gent gran, no? Bueno, aquest és un altre tema que si vols doncs, se'n pot parlar, però una de les coses que els experts anotaven també de l'OCDE, etc., era que de fet, el fet de la soledat, no? L'aïllament social, parlem potser més aquest sentiment de soledat, aquest aïllament social, el fet de que es poden, hi ha gent que triga, i això te'n poden dir doncs, les associacions que treballen amb gent gran, poden estar setmanes sense parlar amb ningú, no? Llavors, a veure, això té un efecte, un impacte, té un impacte directe amb la necessitat de serveis de cura. És a dir, que fins i tot, si ho mirem des d'una perspectiva macroeconòmica, de cost eficient, és a dir, això comporta més despesa pública també en serveis de cura. Perquè, evidentment, si estàs sol, doncs, bueno, qualsevol cosa que et puguis trobar malament o que sigui, has de necessitar immediatament doncs, trucar al 061 o utilitzar el tele... Hi ha tot el tema del teleassistència, no? Que això, evidentment, és un avenç. Però vull dir que té un efecte en la necessitat de cura i també el que es veia, també en un altre estudi que estàvem fent a Itàlia, veien una mica de la percepció que tenien les persones sobre la qualitat de vida, el fer-se gran, no?, de com tenien aquesta qualitat de vida, i veien que aquesta disminuïa en el cas del que era els solters, separats, no?, el femení i el masculí, i vidus o vídues. No? És a dir, que d'alguna manera el fet aquest de soledat, de viure sol, manca de contacte social, no? Bueno...
Això et volia preguntar, Blanca. No sé si es té constància si la soledat, l'aïllament social, afecta més a homes o a dones o a l'inrevés.
Mira, jo no tinc unes dades exactes d'això, per poder dir, no? El que està clar és que dos perfils es veuen una mica clars. Una banda... les dones tenen una major longevitat, tot i que ara es comença a dir que els homes envelliran amb una millor qualitat pel fet doncs, de tenir més força, més equilibri, és a dir, per les condicions físiques. No? Això és un element que es diu, i fins i tot hi ha una llei a nivell universal en què les dones vivim en totes les cultures més que els homes. I cada vegada més els homes estan d'alguna manera agafant-se, no? Que és un element positiu. No, aquest element. Llavors, el que sí que es veu és que els homes se solen tornar a casar, mentre que les dones no. Per exemple, hi havia també en aquest congrés un estudi, bueno, un cas molt particular, amb aquesta migració turca, doncs el remarriage, no? És a dir, tornar-se a casar a la vellesa. Això també és un tema. No?
Però,
llavors, bueno, no tinc unes dades concretes, però, a veure, hi ha les dones no se solen també casar, tornar a casar. Sol ser més, i això també en molts estudis, etc., sempre surt que els homes se solen tornar a casar més que les dones.
Però no, sempre s'ha dit...
Però, és una decisió.
Però sempre s'ha dit que l'home és un animal menys social que la dona, no?, en aquest sentit, o el casament no té res a veure.
Vegades, sí, no, això per una banda... El que sembla que també en un altre estudi que sortia, que s'havia fet comparatiu entre Anglaterra, la situació de qualitat de vida, necessitat de serveis, etc., entre Anglaterra, Àustria, Finlàndia, apareixia que els homes estaven en pitjor condició. Llavors, no sabien, era un estudi quantitatiu, no hi havia dades una mica qualitatives sobre què, no? Però bueno, el seu argument era que potser tenien més dificultats en expressar les seves necessitats de cura. Llavors, pot ser que els homes, en aquest sentit, se sentin una mica més malament, les dones potser també tenen més un vincle amb els fills, no? I, bueno, potser l'aïllament es pot donar més amb els homes, sembla ser.
Sempre s'ha dit que els homes, a partir dels 65, doncs, deixen de tenir aquest rol principal tant en l'àmbit professional... També es podria dir en el familiar, i això també, no?, és el que els porta a sentir-se aïllats.
Sí, sobretot, clar, quan parlem de certs models, no?, de, de masculinitat, però això també està canviant, però encara trigarà, no? Però sí que potser tenen menys, hi ha menys recursos, sobretot doncs, un model una mica més patriarcal, no?, de societat, en què l'home doncs, ha focalitzat molt el treball, poc amb la cura, poc amb els vincles, una mica d'aquest tipus, i llavors bueno, es pot sentir més aïllat, sobretot doncs, si és vidu, sol... Llavors, és a dir, bueno, hi ha un... De totes maneres, també hi ha hagut un projecte que ha liderat la Dolors Comas a l'URB, que hi ha participat sobre homes cuidadors, en què els homes també participen, eh? També hi ha bueno, homes que cuiden, no? Tant professionalment com familiarment. Però sí que sembla, no tornant una mica a la pregunta, o intentant, tot i que bueno, no sé si hi ha... És difícil. Si fem els diferents estudis, parlar una mica doncs, d'aquest major aïllament, pitjor qualitat de vida en el cas dels homes. Sembla que això, per aquests motius, potser per aquest que expressaves, no? De que han estat focalitzats en el treball, llavors una mica... i també doncs, per aquesta manca potser de demanar, d'expressar les necessitats de cura, de... Bueno, tots aquests elements. Les dones, de totes maneres, viuen més, no? És a dir, l'envelliment és molt femení, llavors també aquí hi ha també moltes dones que estan molt soles, eh?
Et volia fer dues preguntes abans d'acabar, Blanca. La primera és, parlaves ara de viure sol. No sé si les persones ens podem acabar acostumant a viure soles. I l'altra pregunta que et vull fer és si per què l'aïllament tenim tendència a relacionar-lo amb l'envelliment, perquè realment l'aïllament ens pot acompanyar en qualsevol període de la nostra vida, no? És a dir, no és un fenomen exclusiu de ser gran.
No, no, evidentment estem en societats molt individualistes, no? Les formes de treball també canvien, la globalització fa que doncs que vinguin uns aquí i els altres allà, no? És a dir, que no, la comunitat doncs no està tan present. El que passa que potser els recursos que tenim quan som més joves podem tenir més agència en el sentit d'intentar solucionar la situació d'aïllament o... Tot aquest element, no? Perquè, bueno, podem contactar amb xarxes socials, podem anar aquí, podem anar allà, podem reunir-nos en llocs on hi ha gent, participar. En cas de la gent gran això és molt més limitat, no? I està més depenent una mica dels altres. Llavors, aquí hi ha un treball comunitari important que s'ha intentat fer a vegades, no?, de projectes com Vincles, a Barcelona, a través de les noves tecnologies... Bueno, tots aquests elements. Evidentment, podem viure sols i acostumar-nos, però bueno, és el que deia, no? Sembla ser que la qualitat de vida o sobretot bueno, vivint en comunitat, doncs la gent està més bé. Per exemple, hi ha tot aquest fenomen dels cohousing, per exemple, els nòrdics, no? Que bueno, que la gent potser...
S'ha presentat com una de les solucions, no?, al problema, també,
bueno,
els habitatges...
Bueno, habitatges compartits, col·laboratius, en què la gent a partir dels 45 anys, doncs, potser ja va en aquests habitatges, perquè, bueno, té la seva independència, però, quan vol, té comunitat, no?, i el sentiment de comunitat és important. Això sí que sembla que és una cosa molt mediterrània i que havíem fet prevaldre molt els països del sud, més que en el cas dels països de... nòrdics, potser que s'havia perdut més, però el sentiment de comunitat és important. El que passa que, clar, anem amb societats molt individualistes, molt neoliberals, no? I tot això va una mica en detriment d'aquest espai, no? De dedicar temps a la comunitat, a fer coses en conjunt.
En tot cas, Blanca, sembla que és un problema, amb tot el que m'expliques, que és un problema que té a veure sobretot amb l'accessibilitat a l'habitatge, és a dir, l'aïllament té a veure sobretot amb això. No sé si aquesta seria la principal porta d'entrada.
Home, un element és, clar, a veure, que la persona no pot anar sola, no?, a les necessitats de cura, és a dir, que no pot anar sola. Per una banda, l'accessibilitat a l'habitatge pot fer que sigui més difícil que la visiti gent de la pròpia edat. O sigui, és necessari que vagi a uns espais de socialització o que, d'alguna manera, la comunitat, és a dir, hi hagi més consciència. Això s'han fet projectes, no?, tracten bé a nivell comunitari, projectes de vincles, és a dir, que, d'alguna manera, bueno, es visitin, o sigui, els pobles, no, encara tradicional, la gent es va visitar, no? Va visitar la persona, va fer alguna cosa, clar, de treure-la a passejar, això fa molt aquestes associacions amics de la gent gran, no? Ara al teu costat de Càritas, és a dir, visitar-los, anar a prendre alguna cosa durant una hora o la setmana, és a dir, que no pot ser que estiguin tot el dia a casa sols, o mirant la tele, o pensant en què malament que estic, és a dir, és això que et deia, no? És a dir, que produeix com una mort social. Llavors, evidentment, la mobilitat, l'accessibilitat, la implicació en la comunitat, no?, amb la gent que coneixen del barri, de la ciutat, del poble, bueno, això s'ha de treballar, o des de serveis socials hi ha recursos, des del tercer sector, amb entitats, una conscienciació també cada vegada més com a ciutadans, és a dir, hi ha un canvi demogràfic, això és un dels objectius o dels reptes d'Europa.
El que fa la sensació és que des de Salut s'ha treballat molt en aquest aspecte, però socialment doncs no s'està al mateix nivell. En tot cas, Blanca, ho hem de deixar aquí perquè no tenim temps per més, però moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i seguim en contacte. Blanca, fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, encantada de parlar i, bueno, molt interessant, que feu aquests temes. Enhorabona. Moltes gràcies.
Gràcies a la Blanca Deusdat i a l'Ivan Fernández, i evidentment seguirem tractant aquestes qüestions. Però el que fem els dijous quan arriba aquesta hora és tractar d'altres més relacionades amb la cultura, amb la literatura. Saludem a la Cristina Cantal. Cristina.
Ha arribat el moment de parlar de maternitat, de parlar d'infància, i una setmana més ho fem amb la nostra col·laboradora i juguetera, la Jordina Costa. Bona tarda, Jordina.
Hola, què tal, Cristina?
Molt bé, i tu?
Bé.
Bé, sí. Amb caloret d'estiu ja,
Amb caloret, sí. Està
molt
bé.
Ja està, bé, i tant. Què ens acostes avui?
Mira, avui vull parlar de pel·lis.
De pel·lícules.
Sí, perquè s'ha estrenat Toy Story 4.
L'he anat a veure al cinema.
Ah, fantàstic, Cristina. Què dius tu?
A mi em va agradar.
Clar, és que Toy Story és una d'aquelles pel·lis que des de la primera fins la última, per mi, no hi ha res a dir. No hi ha un pro, no hi ha... No? Que hi ha pel·lis que dius, potser la tercera és millor, o la primera, com la primera no hi ha cap, però la primera, la segona, la tercera i la quarta, no baixa com el nivell, penso jo,
Sol passar, el que dius tu, normalment amb aquestes sagues, o que sempre hi ha aquella pel·lícula que punxa, A mi al principi era com, me l'esperava diferent, però ja
no farem cap espoiler, l'heu d'anar a veure.
Exacte, a nivell d'expectatives pròpies, però sí que al principi era com, ai, i no, al final, com dius tu sempre, vull dir que...
Sí, no baixa el llistó. Toy Story, més, faré com un llistat d'aquests que faig de tant en tant, aquestes llistes, no, de pel·lis, i com el primer Toy Story és de 1995,
diré... Tant?
Sí, 1995. Oh. Havies nascut?
Tenia 4 anys.
Ah, veus? Clar, més o menys, perquè jo me'n recordo que jo ja era gran, no?, quan la van estrenar, però...
Sí, sí.
És flipant, no?, que tu tenies 4 anys i ara has vist la quarta i això no para, no?, i que una pel·li aguanti tant... Tants anys,
I amb seguidors, perquè jo crec que Toy Story és d'aquells que...
Bueno, perquè hi ha aquest punt de...
Fins i tot els adults han plorat amb aquesta pel·lícula.
Sí, perquè parla de l'amistat, de la lleialtat, no? De la diversió, et porta els records de les teves joguines quan eren petites, no? Comença amb aquesta també, per la part dels joguets.
A mi m'agraden els de... El ganxo!
Sí.
Aquests són els meus preferits.
Oh, bueno, sí. És veritat. Bueno, pues, com és de 1995, diré... Tres pel·lis, en principi, de més o menys aquella època, que es poden veure amb nens. Que alguns ens tornarà a la infància, i els altres, pues, per veure amb els nostres fills, que si ja l'hem vist, pues, també són xules. No? N'hi ha moltes, moltes. Però començarem aquestes tres, i després ja aniré allargant la llista, que tots són de pel·lis, algunes més modernes, les altres...
Més antigues.
Sí. Vale?
Molt bé, endavant.
La primera que vull recomanar és Matilda.
Sí.
Que és de 1996 i és del llibre de Roald Dahl, passat a pel·li, no? Roald Dahl té una capacitat de crear i entrar en el món de la infància brutal, i jo li recomano a tothom veure-la, però també llegir els llibres de Roald Dahl, sisplau, que no, els nens no s'ho poden perdre. No s'ho poden perdre.
Ara, jo també l'hauré de llegir, Jo t'haig de dir, la pel·lícula l'he vist mil vegades. Però
hi ha Les
no
Bruixes, també... Bueno, té diferents contes.
Va més enllà, no?
Sí, però avui parlem de pel·lis. Babe, el cerdito valiente, que va ser com de les primeres pel·lis, que aquesta és de 1995, Porc era el protagonista, no? I això vol dir que jo crec que el punt d'importància que té Bave és, a part de que el porc parlava, donava importància a un animal que potser mai se li donava.
Normalment està despreciat, no?
Sí, no? El porc. I amb Bave no és, oh, que macos que són els porquets, no? Bueno.
Que t'haig de dir que Bave, el cerdito valiente, va ser la primera pel·lícula que vaig anar a veure al cinema,
jo. Ostres, quina coincidència, no?
Sí,
veus?
Sí.
És aquest punt. Que he triat aquestes tres, però n'hi ha mil, eh? I la tercera, que és de 1995, Casper.
Sí, i tant.
No, perquè també és com molt dolça, però és molt divertida. Bueno, per al nen, pensar que pot jugar amb un fantasma li obre la ment, no?
Anava a dir, fa anar més enllà. És una pel·lícula que també et fa veure que segurament hi ha molt més enllà de lo que físicament veiem tots, no?
Sí, és xula, no? I aquestes són aquestes tres d'aquella època, no?
Ara ja a mi m'has fet tornar a l'infància, ja. Has dit que ho faries i per part meva ho has aconseguit.
I ara començarem ja amb altres, no? Una és Monsters S.A.
Sí.
Brutal, brutal. Qui no l'hagi vist, sisplau, no us podeu perdre aquesta pel·li.
Ja n'hi ha dues, no?
Sí, o tres.
Però dues aquestes... ho sé segur, tres no ho sé ja.
No ho sé si el llistó està igual. La primera a mi em sembla fantàstica. La segona l'he vist, també, però ja no me va acabar de...
El saps? Que
comentàvem al
principi.
Com a Toy Story, sí que primera, segona, tercera i quarta hi he entrat, però també depèn de la persona, eh?
Sí, clar, per gustos colors.
Sí. La segona és Rec.
Sí.
La primera és... Bueno, és un boom de fantasia, no? Bueno, és brutal, la primera. És de les altres sagues que també penso que les altres... Personalment, Personalment. Tampoc no sóc gaire... No sóc crítica de cine, Però a mi la primera sí que em sembla una joia. Una joia per veure.
Hi ha un especial fins i tot de Nadal.
Sí, aquesta l'he vist, que és divertida. Aquesta és molt divertida.
I trenca molts mites.
Sí.
Vull dir...
Sí,
està bé. Està pensat, Rec, sí.
I parla de contes clàssics, no? I, bueno, està bé. La tercera és Up. No sé si l'has vist.
Oh, és magnífica aquesta pel·lícula. Em va encantar. Sí, la de l'avi, els globus.
L'avi, els globus, la relació que té amb el nen, no? que vol anar a morir en un lloc en concret i el nen l'acompanya. Bé, és molt bonica, molt bonica, molt bonica. També hi ha un malvat, no? És com... És brutal, brutal.
Sí, però molt bé, perquè realment és molt imaginativa aquesta història i que realment et fa volar.
Sí, sí, sí.
Estic veient que soc molt fan de les pel·lícules de dibuixos i que no sé si eres conscient.
No ho havies descobert fins avui, no? Després, Buscando Nemo, no? És un altre de Disney que penso que també està molt bé el punt de connexió que tenen, sobretot, el pare d'en Nemo amb la Dori, no? Té aquests punts, les aventures, el voler anar sol i que et poden passar coses... Bueno, jo què sé, és divertida, també. No és de les que a mi més m'agrada, però he pensat que hi ha de ser en aquesta llista.
I Buscando a Dori l'has vista?
Sí!
Pues a mi, t'haig de dir que em va agradar més Buscando a Dori que Buscando a Nemo.
Sí, perquè Buscando a Dori, potser com a adult... hi entrem més, penso,
Això no m'ho havia mirat així, pot ser, però a mi em va agradar molt Buscant de Dori.
Sí, a mi també. Ratatouille. Ratatouille.
Magnífic.
Sí o no?
Sí.
Ratatouille. Ai, aquella rata allà cuinant amb el barret, amb aquell noi que és un desastre, però al final no és tan desastre perquè, no? La història d'amor, un altre cop ens ensenya que tothom és capaç de fer el que es proposi...
Totes tenen missatges importants per darrere que...
Sí, que al final el missatge als nens els és igual, però ho van captant.
Exacte, aquí està la clau, que vagi entrant.
El missatge és el que ens agrada als pares. El missatge és... Als nens els agraden altres històries de la pel·li, no? Per exemple, a Matilda, als nens els hi flipa les venjances que munta la Matilda, no? I en canvi els grans pensem en l'ètica que té la nena, en com se'n surt amb la família desestructurada que té, no? És aquest pal, no?, que som nosaltres, que anem més enllà.
Jo sempre he volgut menjar el pastís de xocolata aquell, o sigui...
Un tallet, deixa'm en un tallet.
Jo volia entrar a la tele i agafar el pastís.
I la... Bé, n'hi en queden dos. Madagascar.
Boníssima, també.
Molt divertida.
Molt.
Molt divertida, perquè, a més, els animals ens agraden molt a tots, no?, i si els animals cobren vida, t'hi fan entrar, en aquesta peli, no? Bé, a mi m'agrada molt, també.
I està feta amb molt d'humor, vull dir.
És molt divertida. I l'última, que era una pel·li que feia temps que jo la tenia per allà i no em venia de gust per el títol. Títol? Llúvia d'hamburgueses.
Aquesta no l'he vist?
Oh, Cristina!
Ara hauré de... Sortint de la ràdio me'n vaig a mirar aquesta pel·lícula.
Llúvia d'hamburgueses. Feia temps que la veia per allà a Netflix, realment, i pensava, ui, quina mandra de pel·li. I un dia en Tell va dir... i aquesta, i vaig dir, ui, no, m'ha demanat aquesta pel·li. I la vam veure, és molt divertida, molt divertida. És un científic que no li surt res bé, però al final inventa una màquina que fa menjar gegant i a partir d'aquí es crea tota la història, no?
Lluvia d'hamburgueses. Aquesta me l'apunto perquè aquesta no la tinc a la llista. Les altres tengui totes, eh?
Segur, perquè he fet clàssics. I també volia fer una última recomanació, i ja estem, no? Que és una que es diu Pachamama, que qui tingui Netflix és una pel·li, és d'animació, però són uns dibuixos... és que són molt bonics, molt bonics. És la història d'un nen que vol ser xaman. I bé, és que és molt
bonic. De dibuixos també, o
sí,
és pel·lícula?
Sí, és de dibuixos, però els dibuixos són molt bonics. Res a veure amb res, no sé.
És... Pachamama.
Pachamama, sí.
Molt bé, doncs investigarem. Ja teniu aquí una pluja de propostes, d'hamburgueses també, si la voleu veure, però una pluja de propostes, doncs, perquè certs dies, no?, s'ha de sortir, s'ha d'anar a fer oci, però també
vaig...
està bé compartir aquests moments amb els fills, o amb els nebots, o amb els nets.
I tant, amb qui sigui, amb nens petits. I la vaig fer perquè un dia pensava, ostres, quines pel·lis li puc ficar en Antell, no?, i vaig dir, bueno, pues fica pel·lis que a tu t'agraden. També li he ficat Indiana Jones, E.T., bueno, tots aquests clàssics.
Que s'han de conèixer, els clàssics s'han de conèixer.
Sí, Mary Poppins, bueno, tots aquests també li he ficat en Antell, ja que la gent em diu, però no és petit, per què? No, al final, per què és petit?
No, i a tota edat entens el que entens de cada pel·lícula, i a tots crec que ens ha passat que les hem vist amb certa edat i les tornes a veure 5 anys després i ja vas entenent més coses, segurament, de les que havies vist la primera vegada. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta recomanació. Jo ja m'apunto aquest parell que se m'havien escapat i a veure unes quantes pel·lícules aquest estiu. Moltes gràcies, Jordina.
Que vagi bé.
Doncs si us heu perdut alguna d'aquestes pel·lícules, ja sabeu el que heu de fer. Anar a dinar al videoclub, no. Anar a la botiga i comprar-les.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Història de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian el poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, si acabaron en la cárcel no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con la costumbre de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Tres balas de plomo negro apuntando hacia el poder. Tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.